aquesta sintonia comença un espai molt especial, l'espai del programa radiofònic de l'Institut Leonardo da Vinci, que fan doncs, alumnes de cada mes, venen aquí a Ràdio Sant Cugat per explicar-nos el que els agrada, el que no els agrada, ens recomanen llibres, música... Avui ens recomanaran un grup molt especial, però això vindrà al final de l'espai. Ens ho explicaran tot seguit els tres alumnes que han vingut. Per cert, que avui, per curiositat, he anat a buscar des de quan l'Institut Leonardo da Vinci fa espais aquí a Ràdio Sant Cugat i he trobat el primer espai del 2017. Déu-n'hi-do. Doncs continuem i doncs, el que hem de fer és presentar els protagonistes d'avui a Ràdio Sant Cugat. Ells són el Bruno García. Hola, Bruno, què tal?
Hola, molt bones.
El Luan Bofi. Hola, què tal, Luan? I l'Eric Mateu.
Hola.
Que l'Eric repeteix en aquest espai. Això t'ha agradat, la ràdio?
Sí, sí.
Tu ja vens aquí com a casa, ja sabies què trobaries. El Bruno i el Luan estaven una mica nerviosos, però tu ja estàs més tranquil, no?
Bueno, tampoc els veig molt nerviosos, eh?
No, una mica tensos, però ja està. Hem parlat quatre paraules. Nois, doncs, si us sembla, comencem, perquè tenim moltes coses a explicar amb unes notícies que heu preparat. El primer en explicar-nos les notícies és el Luan, no? Qui és el primer? Luan.
Val. Bueno, doncs fa unes setmanes que els instituts s'han vist afectats per uns canvis que es volien aplicar en l'educació pública per Cambrai. Eren uns canvis que canviaven el funcionament dels instituts públics, com l'avançament de l'inici de classes, reduir l'ús de la llengua catalana a les aules o l'allargament d'hores lectives diàries. Però aquests canvis no han agradat a ningú, ja que no són gaire pràctics i el professorat ha trobat que té poc sentit aplicar-los. Per exemple, l'1 de setembre, el primer dia de classe, els professors solien organitzar el curs al llarg d'aquelles dues setmanes, on repartien els horaris, ho enllestien tot, repartien les places als substituts, entre molts altres. I si ara les classes les comencem a la primera setmana de setembre, tot aquest treball s'haurà de fer al juliol amb només una disponibilitat de 40% del professorat a l'institut. I bueno, tots aquests canvis, com aplicar un 25% obligatori del castellà a les aules a Catalunya i entre molts altres, són algunes raons per les que s'han convocat manifestacions i concentracions tant de professorats com alumnes i vagues pels sindicats per reivindicar aquests drets. Per exemple, a l'Institut Leonardo da Vinci s'ha organitzat en coordinació amb altres centres de Rubí i Sant Cugat per decidir que els dijous es faria un acte de reivindicació fora del centre. Com, per exemple, durant l'hora del pati sortia per al tràfic per alguns carrers de Sant Cugat i Volpelleres.
Ah, molt bé. De fet, a Cugat.cat hi ha notícies de cobertura d'aquestes aturades i d'aquestes reivindicacions que s'han fet des de Leonardo da Vinci, no només per part dels professorats, sinó també dels alumnes. Vosaltres heu estat d'acord i us heu sumat aquesta reivindicació. Deies que s'allargarà l'horari lectiu? Sí? No, sortireu més tard?
Era una proposta de les quals volia anar a aplicar, però es veu que s'ha tirat enrere.
Encara no està.
Totes aquests actes de manifestacions i vagues arreu de Catalunya han fet bastant ressò i ara s'estan tirant enrere moltes de les propostes que es volien aplicar.
El que sí que tenim clar és que ja estem al juny, que el setembre el tenim d'aquí 2-3 mesos i que organitzar, fer un canvi d'organitzatiu tan gran, doncs possiblement ens faria falta més temps, no?
Sí.
I consultar-ho molt més. Doncs, Luan, moltes gràcies. I l'Eric ens vol explicar una sortida que heu fet doncs fa res o que fareu? No sé si l'heu fet ja.
Sí, ja l'hem fet. La vam fer fa un parell de divendres. I, bueno, va ser una sortida a un refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola, que va estar molt interessant perquè vam anar en tren a Barcelona a com tres classes diferents alhora, amb uns quatre professors, em sembla.
Vosaltres el tren el teníeu a prop, eh?
Sí, 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 està davant de l'institut. I, bueno, vam anar al refugi, el vam visitar, ens van fer una visita guiada i va estar molt interessant perquè, tot i ser un espai molt petit, amb unes dimensions molt reduïdes, ens van explicar, per exemple, que cabien 300 persones aproximadament, que hi havia una zona d'infermeria per la gent que tenia atacs de pànic o per la gent que es queia a les escales perquè són molt empinades. Uh-huh. I ens va explicar una mica de context històric. Per exemple, ens van dir que les escales eren molt empinades perquè així es podia baixar més ràpid, però alhora això feia que haguessin de deixar enrere a tots els seus companys que fossin més vells o que tinguessin alguna disabilitat física.
A quin refugi vau anar de Barcelona? Al de Montjuïc, pot ser? O a Gràcia, a la plaça del Diamant?
Sí, a Gràcia.
Sabeu que a Gràcia hi ha com 90 refugis antiaeris, o sigui que hi ha molt a Barcelona. De fet, crec que hi ha una ruta turística de visita per diferents refugis de Barcelona. Està molt bé que, d'alguna manera, a més m'avanço una miqueta amb el que us agrada la història a vosaltres, no? D'alguna manera és veure història, una cosa que va passar fa uns anys, no tants, i poder visitar-ho. Us va agradar? Vosaltres també hi vau anar?
Sí.
I que us va... Bruno, entenc que a tu et va agradar, no?
Sí, va ser molt interessant. Més veure de primer pla tot el que va viure aquella gent i tenir en compte que un munt d'aquells refugis van ser destruïts o abandonats perquè la gent no volia recordar-ho, i després poder viure-ho en primer pla, uns llocs tan estrets i en unes condicions tan pèssimes, poder sentir una petita part del que va sentir aquella gent en aquell moment determinat va ser emocionant.
I la por que s'havia de sentir allà baix, eh?
Sí.
Doncs posem una miqueta de música d'aquest espai, i l'ha escollit l'Eric. Quina música has escollit? Explica'ns.
És la cançó Soledat, de Smoking Souls. I, bueno, Smoking Souls és un grup valencià que va començar el 2010 i és de rock, bàsicament. No és molt, molt conegut aquí, però a València sí que té bastant d'èxit. I, bueno, he escollit aquesta cançó perquè simplement m'agrada molt com està produïda i, bueno, la seva combinació dels diferents instruments.
Doncs anem a tastar una miqueta de Smoking Souls. Crec, Luan i Bruno, que també us agrada, aquesta música, sí. Aquest grup. És un grup que compartiu els tres, sí. Que us agrada.
Sí.
És una inspiració musical per vosaltres?
Bueno, el nostre estil, també som rockeros, però no és tan heavy, però en part sí que ens ha ajudat.
Vale, no avancis. Després descobrirem als oients que ells tres formen part d'un grup. Després els farem una petita entrevista perquè ens expliquin en què consisteix la seva formació i la seva música. Però abans anem a parlar del que us agrada, després del que no us agrada, però primer del que us agrada. Eric, què t'agrada?
Bueno, jo per aquesta secció he escollit l'astrofísica, perquè des de sempre he sentit com molta fascinació per tot el que és l'immensitat d'un espai que no podem imaginar que tan gran és. O sigui, la nostra ment no pot concedir aquelles mides. I si tu mires, per exemple, la Lluna, sembla com una cosa molt quotidiana, d'un tamany... Bueno, tots sabem que la Lluna és molt gran, no? Però que no sembla una cosa increïble. Però si ho penses, la Lluna està com a 384.400 quilòmetres. Que això és una cosa de diverses, moltes, moltes vegades el diàmetre de la Terra. És una immensitat que, si volguéssim anar, per exemple, en cotxe, trigaríem molt, molt de temps, no sé exactament quan.
Ens falta imaginar-s'ho és difícil, fins i tot, no? Perquè no podem fer-ho. Però sí que... El que diguis que són tres vegades el diàmetre de la Terra, o fer un cotxe, ho podríem calcular?
A veure, es podria calcular, però ara no tinc el cap per fer-ho. Però, o sigui, és molt més de tres vegades, el diàmetre del cotxe, de la Terra, perquè si la Terra té 6.000 quilòmetres de diàmetre i són 384...
Doncs sí, és bastant més.
Són bastant, sí.
Són dimensions que costa molt d'imaginar-se, no? Llavors, t'agrada l'astrofísica?
Sí, sí, m'agrada l'astrofísica, per això és inconcedible tot el que es podria abarcar. I també, sobretot, dins de l'astrofísica m'agrada l'astrobiologia, que és un camp de la ciència que no molta gent coneix, però és bàsicament la ciència que estudia la possible vida fora de la Terra. I és molt interessant perquè hi ha molts conceptes que no estan en el nostre dia a dia, però si els expliquem són molt, molt senzills.
Explica'ns algun, va.
Per exemple, la abiogènesis és un terme com molt científic, molt especialitzat, però en realitat només significa la creació de vida a partir d'alguna cosa que no és vida. Seria la creació de vida a partir de productes químics. Per això és abio, de no biològic, gènesis, creació. O la panspermia, que és quan una vida, bueno, un ésser viu, per exemple, passa d'un planeta a un altre, per exemple, per asteroides. I...
Déu-n'hi-do, no ho sabia, això.
Sí, o sigui, clar, tot això no està demostrat que hagi passat, però és molt, molt interessant, perquè és un camp que no està tan estudiat, però que realment amb la ciència-ficció tots l'hem tractat, mínimament.
Sospito que tu t'agradaria, que és la branca que t'agradaria orientar la teva trajectòria professional?
Sí. Per desgràcia, només de moment existeixen dues universitats al món que facin el doctorat d'astrobiologia, però com ara les carreres estan sortint moltes noves i estan evolucionant molt, suposo que en uns anys sortiran.
I on són aquestes universitats?
Crec que les dues estaven als Estats Units.
Té pinta. Doncs molt interessant, Eric, l'astrofísica i tota aquesta visió, des de la teva visió i explicat amb les teves paraules, s'entén molt més, tot i que costa d'imaginar-se. I el Luan ens parla d'una cosa que els últims dos anys, no? O l'últim any s'ha anat parlant molt als mitjans de comunicació de música. Què ens expliques? Què t'agrada?
Bueno, al final he fet un petit canvi d'últim moment.
Ai, no és el que teníem al guió.
No.
Vaja, què és?
Volia parlar així breument de... Bueno, que a mi m'agrada molt la música clàssica i de la poca importància o protagonisme que se li dona a la vida quotidiana a la gent o en l'escolta de la música general. Perquè la música clàssica moltes vegades resulta avorrida o...
Sí, tu creus que és avorrida?
No crec. Però... molta gent la troba avorrida, que no li transmet res o es crea indiferent a l'escoltar-la, quan realment la música clàssica abarca molts anys d'un procés brutal en quan millora musical, en busca de noves idees, noves maneres d'expressar, que moltes vegades, paral·lelament amb la literatura, acompanya l'evolució de la humanitat, la manera de pensar la població, la manera de... noves tecnologies, tot això moltes vegades ve acompanyat o ve amb una conseqüència directa de la literatura i la música, i trobo que a la música clàssica se li hauria de donar una importància més gran, una oportunitat a escoltar i entendre-la, perquè està ple de meravelles que només se li ha de posar una mica d'atenció per poder-les descobrir. Des del barroc, que era tot així com molts ornaments, molt, tres veus sonant alhora, milers de detallets, moltes coses, com per exemple podem veure la, si fem la referència amb l'artista més conegut del barroc, a Bach, podem veure que la barroca és així molt ornamentada, amb molts detalls, o després quan ja passem cap al romanticisme veiem que les coses volen ser més senzilletes, més, les melodies de les peces del romanticisme són amb més, més atractives, i això també va molt acompanyat a la ideologia política que sorgia en aquells moments, amb les noves maneres d'expressar-se, amb els nous autors de llibres, els nous...
La... Això pot tenir a veure, Luan, i nois, us faig aquesta reflexió, amb que la música clàssica en aquells moments era la música popular? Era la música que escoltava el poble?
Sí,
exactament.
Per això està tan impregnada del moment social que es vivia. A nivell, de manera transversal, doncs a través de l'art o de la literatura. Perquè la música clàssica... Tu, vosaltres penseu que s'ha de saber de música o s'ha de ser culta per entendre aquests matisos que ara deies, Luan?
N'hi ha alguns que sí i altres que no. Hi ha molts matisos que són expressius que no has de saber teoria musical ni has d'haver estudiat per entendre-ho, perquè són... és interpretació personal i al final és posar-li una mica de tensió a la música, intentar-la fer arribar o obrir les teves portes a que t'entri i escoltar-la. Hi ha altres que sí que necessites uns anys d'estudi per entendre més tècnicament què està passant allà dins.
Al final es tractaria d'obrir les orelles, no, Bruno? Una miqueta?
Sí, també el que deia ell té raó. En certa manera també hi ha peces que és com... quan vas a veure una exposició de quadres, si no saps realment el que significa aquell quadre, si no t'ho han ensenyat, no el gaudeixes en la seva totalitat. Aleshores, també des d'una part del que deia el Luan d'obrir-se, perquè hi ha moltes vegades també molta gent que es tanca a músiques diferents, i crec que és una gran part és obrir aquella finestra perquè t'entri dins, i una altra també intentar estudiar aquella música o aquell quadre per comprendre'l i flipar la seva totalitat.
Molt bé, m'ha agradat això de flipant en la seva totalitat, que és una mica el que ha passat tu, Luan. Has intentat, amics de la teva edat, doncs... normalment es parla, no? Mira, l'últim tema de, no sé, de qualsevol grup, no sé, ara no em ve, dels que escolteu vosaltres, has intentat de fer escoltar Bach, per exemple, o Mozart?
No, gaire. No. Igual alguna
et miren
vegada,
raro.
Però...
et miren raro. Molt bé. Parlem una miqueta del que m'havies posat al guió, perquè els oients diran, i de què parla aquesta noia? Havies d'explicar
sí.
Una crítica.
Sí, això és un... en el moment en què vaig saber que havia de fer alguna cosa que m'agrada, havia sortit un tema de René Residente, un puertorriqueño molt conegut en el món del rap, amb col·laboració amb Bizarrap. I és una sessió en la que van participar aquests dos en col·laboració amb una base de Bizarrap i una lletra de Residente, que des del moment en què va sortir, en menys de 24 hores ja acumulava més de 20.000 reproduccions. O sigui, és una sessió molt esperada i que va generar molta polèmica, i que sumen més de 8 minuts, està dividit en 3 capítols, on bàsicament és una tiradera a... i una crítica a la indústria actual de la música. També dins d'aquesta lletra critica un artista concret, a G. Balvin, perquè es veu que ja havia hagut disputes entre sí. Ells per Twitter, amb tuits, vídeos, per Instagram, i tot va sorgir de... Balvin va intentar boicotejar una mica els Grammys al creure que hi havia poca representació del seu estil de música, i incitar la gent que no hi anés a participar als Grammys perquè havia guanyat altres artistes que per ell ja quedaven una mica antiquaus. I això a Residente no li va agradar gaire, i bueno, ja va sorgir un...
S'han creuat
sí.
Algunes frases
exacte.
Carinyoses, diguem-ho d'aquesta manera.
Per dir-ho així, sí. I bueno, el que va ser Residente és escriure una cançó de un rap de 8 minuts on expressa la seva idea i critica la visió de la música actual i com està entesa, com està vista i com està comercialitzada. Però sempre és el toc irònic de... pues amb bromes, i al final l'estribillo de la cançó el que diu és que esto lo hago para divertirme y que me voy a llevar un par antes de irme, que antes de retirarme voy a llevarme unos de estos por delante y donar mi opinión.
Em sembla fantàstic que m'hagis parlat de música clàssica i ara de rap així amb tota la naturalitat. Ara estava recordant un col·laborador que és músic de l'Orquestra Simfònica del Vallès, un col·laborador de Ràdio Sant Cugat, el Lluís Cabal, que sempre diu, quan ens ve a parlar de música clàssica, ell sempre diu que no li agrada l'etiqueta clàssica, que és música. Tot és música. I per tant treu etiquetes, i que aquest tipus de música que ell interpreta amb l'orquestra pot ser igual d'emocionant que qualsevol altre.
Exactament.
Molt bé, ens quedem amb aquesta idea. I ara, Bruno, tu també ens volies dir un m'agrada, però també és un no m'agrada. Explica'ns això.
Sí, jo volia plantejar una pregunta i volia dir per què m'agrada la història. I inclou dins aquest m'agrada molts no m'agrades, perquè també, o sigui, com passa amb la música i amb moltes coses ara mateix, és que crec que és que em planteja malament, tant des d'una visió individual com des de les aules. I bueno, volia dir per començar que a mi m'agradaria estudiar història, que sóc un friqui d'això i no ho negaré, però que no necessites ser un friqui perquè t'agrada la història. Perquè jo crec que no pots negar, o sigui, no pots impedir-te que t'agradi el pensar en que un cop van xocar mitjançant tres vaixells de vela dues civilitzacions oposades. Es van enfrontar dues civilitzacions, una que cuinava nens per gana, una altra que prohibia l'experimentació amb cossos difunts, o sigui, dues completament diferents.
Quines civilitzacions estàs parlant, ara? Bueno,
posava l'exemple de la conquesta de les Amèriques, com quan van xocar dos mons oposats, o milers de vivències que han passat i que, de fet, ara estem, en molts sentits, tornant a repetir, perquè al final l'home és l'únic animal que al final sempre acaba caient mitjançant la mateixa pedra. I moltes vegades jo crec que també és perquè no mirem al passat. I també crec que és molt important el parlar, sobretot, com he dit, de temes d'actualitat, perquè tu no pots parlar d'un tema sense mirar d'on ve. Vull dir, al final s'ha de mirar tot com una línia transversal. No pots agafar només un punt i parlar d'això si no saps d'on ve, perquè aleshores no saps el que és.
El context.
Exacte.
Contextualitzar.
I el context moltes vegades és per on ha passat, perquè sabem per on ha passat. Algú saps on és aquí. Ja ho fan també els psicòlegs. Quan busquen el trauma a aquella persona, els hi pregunten per la seva vida, perquè no poden saber d'on sorgeix aquell trauma si no miren tot el que hi ha hagut darrere. I incloent el no m'agrada, m'agradaria parlar d'aquella gent que considero la principal culpable, bueno, entre un desinterès general, de que moltes vegades no agradi la història. I és aquella gent que diu, mira, m'he memoritzat tots els emperadors romans, m'he memoritzat tots els reis gots i ostrogots i ara te'ls dic en una llista. I volia dir que no, que això no és història. Història és comprendre una societat que avança. Història no són unes dates marcades, ni són uns quants personatges que es segueixen fill rere fill, ni general rere general. Com dir-ho? Els nazis no van crear una situació de guerra. Una situació de guerra va crear els nazis. Els emperadors romans no van crear un imperi. L'imperi va crear els emperadors perquè ho requerien. La història al final no és tot un seguit de fets o tot un seguit de personatges, sinó una societat que evoluciona i que requereix d'aquests personatges. Però que al final no és memoritzar-se dates i persones. És fascinar-te de tot allò que ha aconseguit l'ésser humà i que al final seguim formant part d'allò. I al final, bueno, era aquesta la tesi, que podem passar-ho tot per alt, dir sí, hi ha gent que diu això no està passant, ara tampoc m'importa, però també hi ha una part molt important de dir, goita, tot el que ha passat i ara tot el que podem saber i tot el que ens queda per saber, no hi ha aquella curiositat per dir, ostres, que tot això ha hagut de passar perquè jo hi sigui aquí. Aleshores és això de que dèiem abans de flipant, doncs què ens quedem? Amb el que tenim ara o flipem de tot el que ha hagut de passar perquè estem aquí.
Molt bé. És el que es diu, no?, que la història és circular. Al final, sí, moltes coses tornen a passar.
Sí, la història és
viva. A nivell social. I la historiografia dels últims temps, per sort, està saltant això de les dates i anar més a la microhistòria, la història d'aquelles persones, personal, de les biografies, de les persones que van viure doncs moments històrics. La microhistòria és molt interessant. Doncs moltes gràcies. I ara passem al No m'agrada. Luan.
Bueno.
Què no t'agrada?
Què no m'agrada? Quan fas 18 anys ja concedeixen el meravellós privilegi de votar en unes eleccions a uns candidats, uns diputats, perquè un partit polític surti guanyador i et governi durant 4 anys. I es considera un dret com molt important, no? El dret a vot, el dret a decidir. Però realment estàs decidint votant un cop cada 4 anys a un sol partit polític? No tindràs cap mena de decisió sobre el teu govern. I crec que aquest sistema democràtic en el que vivim ens han fet creure que amb això tenim un dret just com a ciutadans quan no. Per exemple, hi ha països com a Suïssa on es convoquen 4 eleccions a l'any i dins d'aquestes 4 eleccions hi ha un nombrós número de referèndums per consultar a la població què és el que les decisions que es volen prendre i quines no. En comptes d'anar a deixar un paper dins d'una urna un cop cada 4 anys a partir de la majoria d'edat...
I confiar que es farà el programa que t'han explicat, eh?
Poder realment, com a ciutadà d'un país, decidir sobre les decisions de govern que s'exercin sobre aquest. Crec que seria el més just si realment parlem de democràcia i de l'etimologia de democràcia, de poder realment que el poble decideixi què passa sobre ells. I una opció com la que es fa a Suïssa, entre molts altres països, és aquesta, convocar 4 eleccions a l'any, on dins de cada elecció hi ha...
Es poden decidir diverses
desenes
coses.
Desenes de referèndums on tu pots decidir si es fa o no es fa.
Doncs ens ho apuntem, que a mi m'ha semblat molt bé aquesta proposta. Eric.
Bueno, jo he escollit l'assignatura de Cultura i Valors, especialment del nostre institut, perquè no ha estat el més, però...
Però podeu escollir religió, entenc, o Cultura i Valors, o
bueno,
és aquesta opció?
Normalment s'escull una de les dues, sí, o religió, cultura i valors, però aquest any no sé si ha sigut igual perquè hem fet projectes de recerca i, bueno, era una mica diferent. Però el tema és que normalment és una assignatura que m'agrada perquè té a veure amb la filosofia i amb reflexionar i aquest tema m'agrada, però el problema que he vist en aquest any i sobretot també fa un parell d'anys també va passar és que és molt... no sé com explicar-ho, no incentiva el sentit crític. Jo crec que el sentit crític és, si no l'única, la principal cosa que s'hauria de treballar en aquesta assignatura, perquè és com una de les coses més importants en la personalitat d'una persona, que tingui sentit crític i que, sobretot ara amb la desinformació, no?, que sàpiga diferenciar la informació de veritat que de la mentira. Doncs el que passa és que no el treballem. És pràcticament l'única cosa que no treballem. Ara el que estem fent sobretot són estereotips, per exemple, que està bé, però és que és un tema que ja tenim tractat. Ja hem tractat altres anys i el mateix amb les altres temàtiques que hem fet aquest any. Són coses que ja tenim en el nostre dia a dia, ja hem parlat amb els pares, però el sentit crític no l'hem treballat a cap lloc, si no ets autodidacta.
Doncs podríeu fer una proposta al professor o la professora, que segurament serà molt benvinguda, em sembla molt bé. Jo crec que vosaltres tres podríeu donar alguna classe d'aquest sentit crític. Per cert, anem a posar una miqueta de música. Bruno,
sí, doncs,
què ens has portat?
Jo he escollit un cantant que fa poc, és un referent nostre molt gran, fa poc que realment es va començar a dedicar a això. És valencià, però canta en castellà, i la seva història és molt curiosa, perquè ell era productor, però no estava content amb el que feia. No sentia que aprofitava tot el que podia donar, i va decidir rapar-se el cabell i tirar-se a la piscina. i va agafar i va començar a fer música, va treure un disc i ara està fent concerts per arreu d'Espanya i aquí va.
Aquí el tenim, com es diu?
Emlan.
Y si me quedo faltará su olor. No hay un posible ganador del juego del amor. ¿Qué hacemos? No quedan lágrimas que la perdonen. Solo me queda para mí el dolor. Solo me queda que el tiempo lo cure. No hubo otra forma de hacerlo mejor. No hay mejor rincón en todo el mundo que a tu lado. No hay mejor distancia que pegado junto a ti. No hay un solo día que no recuerde tu abrazo y esos besos que por irme siempre me perdí. No hay mejor frontera que la puerta de tu casa. No hay mejor dibujo que el que crea ahora tu piel. Solo escribo esta melodía emocionado, pensando en cuándo te podré volver a ver. ¿Y ahora qué hacemos? Si vuelvo a casa la echaré de menos. Y si me quedo faltará su olor. No hay un posible ganador del juego en el amor. ¿Qué hacemos? No quedan lágrimas que la perdonen.
Doncs continuem amb aquest espai de Leonardo da Vinci. Ho fem amb les recomanacions. I anem ràpids, nois, perquè anem... portem una bona estona de programa. Jo m'ho estic passant molt bé amb vosaltres. Estic aprenent moltíssim. I fem aquestes recomanacions i parlem de la recomanació que fareu musical. Vale, Eric, un llibre.
Sí, bueno, jo ara mateix m'estic llegint la psicologia de les masses de Freud.
No és un llibre, no? Són tres, crec, o són diferents?
Bueno, jo almenys tinc una edició que és només un llibre.
Uh-huh.
I, bueno, està molt bé, em sembla molt interessant perquè presenta moltes de les idees de Freud, del complex d'Edipo, o, bueno, de per què quan una persona s'instaura en una organització o en una massa no molt organitzada, és com que perd capacitat intel·lectual, segons ell, i guanya capacitat anímica, o sigui, té més emocions. I què passa sobre... ell defineix massa com un conjunt de persones que comparteixen alguna cosa.
Com una moda, no? Deixar-se aportar per una moda.
Podria ser un grup de futbol, per exemple.
I estàs d'acord amb això?
Amb la majoria de coses, sí. El problema és que, clar, fa un segle que el bàsquet...
Sí, és que t'anava a dir, fa un segle, fa 100 anys, però sí que la societat, els éssers humans no canvien tant, no? Bruno, abans que parlaves de la història, fa un segle érem una mica... ens hi portaven segurament les mateixes coses i hi havia modes com ara. Més recomanacions, un llibre de poesia. El Bruno.
Sí, va per mi. Doncs volia, bueno, potser és una mica topicazo, però m'agradaria recomanar Solcs, de Joan Raspall, que més que un llibre de poemes, és un llibre de frases, curtes frases escuetes, que em semblen precioses. Jo el tinc a casa i molts cops m'estic estudiant o el que sigui, o tocant la guitarra o qualsevol cosa, o em llevo i l'agafo i em llegeixo un parell de frases i la veritat és que t'alegren. Últimament sento també que hi ha molts menys amants de la poesia, però crec que és un llibre fascinant, sobretot per gent que potser no acaba de comprendre o d'entendre poemes més complexos, perquè al final són petites frases que t'expliquen una situació i sembla increïble com amb quatre paraules aconsegueix resumir tot un moment que està passant i bueno, i això demostra la seva qualitat literària.
A més, Bruno, crec que hi ha alguna edició que va acompanyada amb algunes il·lustracions,
sí,
no?, que ajuden una miqueta aquests textos curts, que sembla fàcil, però no és gens fàcil, doncs ajuden a entendre una miqueta. Molt bona recomanació, també me l'apunto. I ara la recomanació que farà el Luan és musical i sona així.
De una botella de ron desnuda descubrí a tu figura acariciándome.
Explica'ns, Luan, qui són Indubio.
Bueno, Indubio som un projecte, un grup que va començar amb quatre xavals, que un grup de col·legues, i cadascú toca un instrument per separat i vam dir, hòstia,
fem alguna cosa junts, no?
Ens ajuntem.
Molt bé.
Exacte, i durant...
I l'Institut Leonardo da Vinci us va ajuntar?
Ens vam ajuntar. Primer ens va ajuntar amb l'amistat, veníem d'escoles diferents i allà ens vam conèixer els quatre. I no va ser fins finals del curs passat, quan vam començar a trobar-nos per tocar així covers improvisats en el mateix moment, i per passar el rato. I durant l'estiu el Bruno ens va començar a presentar composicions seves, no? Lletres que anava escrivint. I quan va començar el setembre vam dir, anem a fer alguna cosa seriós, tenim ganes, no? A més, des de petit sempre he tingut molta il·lusió, moltes ganes de tenir, trobar algun grup amb el qual connectar i fer música. I des de setembre que estem a tope, a desembre vam treure la nostra primera cançó així i la vam gravar com vam poder. Això que està sonant ara és el nostre segon single, que bueno, vam tenir alguns problemes de confinaments per poder-lo gravar, però el vam treure fa, ja, quan deu fer, parell de setmanes, tres.
És que ets a explicar que tenim la sort que aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat tenim el 75% de la formació, no? Sí, falta un component.
Falta un.
El Bruno és el cantant.
Hola.
I compositor, entenc, de les lletres, també de les melodies, o la feu entre tots una miqueta? Vestiu les cançons entre tots?
Sí, bueno, la cosa va... Jo estic a la meva casa tombat al llit.
Molt bé.
I estic amb la guitarra fent tonteries i de sobte se m'acudeixen coses o històries. M'inspiro molt amb històries que passen a amics meus, si una, amb històries tan tontes com si una tia li ha donat planton o alguna cosa així, i començo...
Bé, això no és tonto, que això també té la seva cosa emocional.
Bueno, sí, i això és el que em transmet. I aleshores començo a fer quatre acords, a cantar una mica, escric la lletra i els hi passo, i després entre tots ells m'ajuden a vestir-la, a fer-li dinàmiques i a donar-li essència de cançó.
Déu-n'hi-do, i l'Eric és el bateria.
Sí.
Molt bé. Tu ja tocaves la bateria abans.
En realitat no, vaig començar l'any passat, al setembre de l'any passat. I bueno, sí.
Molt bé. I tu, Luan,
el
baix?
El guitarrista i bueno, en el disc hem gravat el baix també.
També. Déu-n'hi-do, aquí multiinstrumentes.
Falta el pianista.
I el pianista, aquí el tenim. Molt bé.
El barco de paper.
Qual barco de paper és aquest tema? On podem trobar actualitat vostra, la vostra música? Teniu algun videoclip, alguna cosa que us podem seguir?
Sí, tenim a les plataformes de streaming musical, estem a YouTube, Spotify, Apple Music i moltes altres. Actualment tenim dos vídeos de les dues cançons a YouTube i un petit vídeo d'un directe que vam fer a principis d'any. I bueno, ara durant la recomanació musical anava també en torna... Aquests últims tres mesos ha sigut uns tres mesos bastant potents per nosaltres, de moltíssimes hores d'estar junts, trobar-nos, de molt esforç, molt treball, molta dedicació, cap de setmana sencers, tardes després de l'institut, per poder gravar i autoproduir-nos i autogravar-nos de forma més autodidacta que hem pogut i aprenent com hem pogut el nostre primer disc.
Esteu... I quan sortirà?
Està planejat per principis d'estiu, encara no hi ha dates exactes.
Principis de l'estiu és el més vinent,
Sí,
ja us aviso.
Efectivament. Sí.
Molt bé.
I ara està amb els retoques finals. I res, un disc que està compost per sis cançons que li hem intentat plasmar la nostra màxima expressivitat artística. I
composicions pròpies.
Exactament.
Molt bé, doncs Luan, moltes gràcies per la recomanació. Bruno i Eric, un plaer escoltar-vos i aprendre de vosaltres. Fins la propera, moltes gràcies. Ens acomiadem precisament regalant aquesta cançó al 100% als oients. Qual barco de paper de, apunteu, senyores i senyors, Indubio. Fins la propera.
Merci.
Thank you.
dentro de una botella de ron desnuda, descubría tu figura acariciándome. Me dejaste en los labios la miel de lo que iba a ser y no fue.
Cariño,
te fuiste del Edén y me quedé contando las colillas del cenicero de tu querer.
Cariño,
te fuiste del Edén, mordiste la manzana y me quedé en la mar. Siendo papel.
Baratas, corazón de hojalata, recordando esa hamaca en el árbol, lágrimas de sal fumán, guantazos de metal para esta alma hecha pedazos, suplicando un te quiero por caridad, tus penúltimas caricias por bondad, media naranja entera para llevar.
Del cenicero de tu querer.
Cariño,
te fuiste del Edén, quise que fuera y no fue, me despojaste a la mar.
Vuelvo al barco de papel.